TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 30 de setembre, en què estem ben pendents del temps. De moment, a Eivissa ha estat l'illa on les precipitacions han caigut amb més intensitat aquesta matinada de totes les Balears. Destaquen els 105 litres per metre quadrat a Sa Coma, també a Eivissa 74 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Escòdola. La majoria d'incidències recollides per l'1-2 s'han produït precisament en aquesta zona, tal com ha explicat a l'informatiu matí el tècnic d'emergències José Caldentay.
A Eivissa ens han donat, han entrat 26 incidents, no vol dir que no hi ha hagut més, això que m'ha registrat aquí, i quasi tots fan referència a carreteres tiades, inundacions de vivendes, de sòtanos, de garatges, i gairebé tots aquests incidents han estat entre Sant Josep i Eivissa.
I atenció també, perquè en aquesta hora el retard s'acumulen als aeroports de Mallorca i d'Eivissa. D'aquí uns minuts i connectam en directe, però abans coneguem que han d'esperar a partir d'ara pel que fa a les precipitacions. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs ens esperen que al llarg del matí les pluges encara ens puguin afectar, sobretot entre les Pitiüses, així com també a punts del migjorn i al llevant de Mallorca. A la resta del territori també hi podran afectar, però en menor mesura. D'altra banda, aquestes també estaran acompanyades de tempesta. Això sí, a partir del migdia, el panorama començarà a calmar-se i esperant que a una bona part del territori deixi de ploure. Sí que és cert que al llarg del capvespre encara podran tenir qualque ruixat, però res a veure amb el que s'ha viscut a primeres hores del dia. D'altra banda, la temperatura continuarà en un valor pràcticament idèntic als d'ahir, esperant que els màxims d'avui girin entre els 26 i els 29 graus aproximadament. També tindrem una entrada moderada de vent de gregal i això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui més complicat. De fet, entre el nord d'Eivissa i de Mallorca hi tindrem forta maror. Ara mateix tenim a les Pitiüses 18 graus a Sant Llorenç i 19 a Eivissa. A Mallorca, 19 graus a Palma, 20 a Alaró i 23 a Alcúdia. I a Menorca, 19 graus a Ciutadella i 21 a Maó.
Continua, per tant, la possibilitat de precipitacions fortes a totes les illes. Avui, que també és notícia a la crònica política. El Parlament debat a partir de les 9 la convalidació del decret de mesures urgents per a l'acceleració de projectes estratègics i Vox no n'assegura el seu suport.
La formació assegura que si no s'admet a tràmit la proposta de fer el castellà vehicular a les escoles, avui votarà en contra del decret estratègic.
L'Institut Balear de la Dona diu que les errades en els dispositius de control d'agressors masclistes han afectat les illes on n'hi ha 85 d'operatius.
És la informació que ha rebut la directora de l'ENS per part del Sindicat Unificat de Policia. Recordem que la setmana passada tant el Tribunal Superior de Justícia com la Fiscalia varen assegurar que no tenien constància d'absolucions de maltractadors a les Balears a causa de la incidència.
Tot mentre avui el Consell de Ministres té previst aprovar l'avantprojecte de la llei contra la violència vicària.
Definirà la violència masclista contra els infants i els adolescents i la tipificarà en el Codi Penal. La norma desplegarà el nou pacte d'Estat contra la violència de gènere que recull desenes de mesures relatives a violència vicària.
També avui vos parlarem de la incertesa que hi ha entre els funcionaris de l'Administració de Justícia perquè demà entra en funcionament la segona fase de la llei d'administració de justícia als partits judicials d'Inca i de Manacor.
Els canvis normatius afectaran 16 jutges, menys d'un centenar de funcionaris i també els usuaris. Inca i Manacor són els dos únics partits judicials on s'aplicarà aquesta segona fase.
Justament avui dedicarem l'entrevista de les 8:30 a la justícia. Entrevistarem el nou president de l'Audiència Provincial de Palma, Gabriel Oliver. I de l'exterior, Donald Trump pacta un pla de pau per a Gaza amb Benjamin Netanyahu i avisa que si Hamas el rebutja, Israel tindrà tot el seu suport per destruir-los.
Així ho ha assegurat el president dels Estats Units després de la trobada a la Casa Blanca amb el primer ministre d'Israel. En una compareixença davant els mitjans de comunicació, Trump ha dit que Netanyahu ha acceptat la proposta d'acord.
I ara hem de saber també com se circula a les carreteres de les Balears perquè les tempestes han provocat algunes incidències, sobretot a Eivissa. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia. Quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobem retencions de l'autopista d'Inca en sentit Palma des de l'altura de Vinyassarem fins a Santa Maria i des del polígon de Sant Castelló fins a la incorporació en Sevilla de Cintura. A Sevilla de Cintura també trobaran retenció en direcció Andratx des de la rotonda de Camp Blau fins a la carretera de Valldemossa i en sentit aeroport des del cementari fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. També trobaran retenció a l'autopista d'Andratx en direcció Palma des de Bendinat fins al túnel de Gènova. Destacar també un pont de tràfic lent de l'autopista de Llucmajor en sentit Palma, el tour d'Espilleri, i és arribada a Palma per la carretera de Manacor. Finalment, destacar un tall de carretera a Eivissa, a la EI-800, la carretera de Sant Josep, des quilòmetre 0 fins a les 3 i des quilòmetre 5 fins a les 7. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Iana. Els esports de Kumar Asano, autor del gol de la victòria del Mallorca davant l'Alavés, no jugarà dissabte a Sant Mamés. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El jugador japonès podria estar unes 3 setmanes de baixa degut a la seva lesió isquiotibial de la cama esquerra. Això mentre que l'equip tornarà avui de matí la feina amb el primer entrenament a Son Bibiloni per començar a preparar el partit de dissabte, recordam, a les 6 i mitja de l'hora baixa contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i en Sal López. Continua l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Eivissa s'ha endut, de moment, la pitjor part de la gota freda que està afectant les Balears. De fet, és l'illa on aquesta matinada les precipitacions han caigut amb més intensitat. A la xarxa d'observació que recull el Risbal destaquen els 105 litres per metre quadrat que han caigut a Sa Coma. Eivissa en aquesta illa també ha fet 83 litres per metre quadrat a la plana de Maiol, 74 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Escodolà i 64 a Sant Antoni de Portmany.
De fet, fins ara els bombers de l'illa han hagut de fer prop d'una quinzena de sortides, la majoria per acumulació d'aigua a la via pública en habitatges i cotxes atrapats, sobretot a la zona pròxima a l'aeroport d'Eivissa. Marco Roig, caporal del Parc de Bombers d'Eivissa.
Arbres que han caigut i han tallat la via pública, gent que ha quedat atrapada dins alguns cotxes, a la carretera de l'aeroport, sobretot, que n'han tingut un parell allí, i on hi hagi, diguem, riscos de desprendiments i... Dependent de la gravetat, doncs anem a una banda o l'altra.
De fet, hem de recordar que en aquesta carretera de l'aeroport on alguns cotxes havien quedat atrapats, que és la EI-800, s'ha hagut de tallar la circulació per mort d'aquestes inundacions, segons ens acaba d'actualitzar fa només uns minuts la Direcció General de Trànsit. En una entrevista fa també poca estona a l'Informatiu Matí, el tècnic de guàrdia de la Direcció General d'Emergències, José Caldentei, ha advertit que la tempesta es dirigirà aquestes pròximes hores cap al llevant i al sud de Mallorca. Per això demana molta precaució i sobretot evitar desplaçaments innecessaris.
S'està com recol·locant un poc la tempesta. En principi, segons AEMET i el que deien les partes, és que havia de girar un poc cap a la zona de llevant de Mallorca, o sigui que al llarg del dia d'avui ens hauria de tocar part de sud i llevant.
Els bombers d'Eivissa s'han desplegat arreu de la Pitiusa del Nord i des de les 3 de la matinada han rebut un degoteig de telefonades, encara que no consta cap persona que hagi resultat ferida. Marco Roig, caporal del Parc de Bombers d'Eivissa.
De guàrdia avui en teníem 10, vale, però diguem, hem ampliat 12 bombers més localitzables, que estem tots aquí ara en el parc. I estàvem ara pues, dividits en diferents grups i a mesura que van sortint nous serveis pues, anàvem despatxant-los.
I a Mallorca destaquen les precipitacions al migjorn amb 63 litres a Sant Salvador de Felanitx i els 38 a Santanyí. Precisament un estudi de la UIB estableix que prop dels 165.000 persones residents a Palma i a Marratxí, un terç del total, estan en risc elevat per inundació. Coincideixen amb les persones que viuen als barris amb més densitat de població i amb ingressos més baixos, com ara Pere Grau a Son Canals. En cas de desbordament dels torrents Gros i del d'en Barberà, aquests barris serien els que es veurien més afectats.
L'estudi, que s'ha fet amb un nou mètode dissenyat per investigadors de la UIB, posa de manifest que la vulnerabilitat social és un factor de risc davant les tempestes i les eventuals inundacions. Segons el director del Risbal, Joan Estrany, les àrees més vulnerables de la capital balear són les zones on es concentra un percentatge més elevat de població migrant amb ingressos baixos.
A part d'altres densitats de població, d'acord, un gran creixement urbanístic en altura, altes taxes de migrants, famílies amb infants joves i rendes per càpita més baixa. Per tant, tenim molta gent amb unes condicions sociodemogràfiques i econòmiques més desfavorables que fan que siguin més susceptibles de patir danys durant una inundació. Evidentment, veure-se més afectat durant la inundació, després tenim menys capacitat de refer-se.
La recerca subratlla la importància d'una planificació urbana més resilient i d'una resposta social coordinada davant els nous desafiaments ambientals. L'estudi alerta de les conseqüències devastadores i les dificultats per recuperar-se'n, però també apunta que es pot reduir la vulnerabilitat amb edificis adaptats, població informada i protocols d'evacuació eficaços.
Gabriel, les Balears és la comunitat ara mateix més afectada per aquesta gota freda a la península. Mentrestant, l'Agència Estatal de Meteorologia ha desactivat tots els avisos vermells, inclosos els del litoral de València, on tota l'atenció estava posada en les zones més afectades per la dana de l'octubre passat. Ara l'avís és taronja, fet pel qual les classes s'han suspès per segon dia consecutiu a diversos municipis. Ahir, més de 500.000 alumnes ja no varen anar als centres educatius tancats per precaució.
Ahir cap vespre també es varen suspendre les comissions que hi havia previstes a les Corts Valencianes, entre les quals la d'investigació sobre les causes de la dana d'octubre de l'any passat. La delegada del Govern Central la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població.
Los valencianos y las valencianas pueden tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada con todos los agentes que pueden trabajar en una emergencia. La coordinación está siendo total y plena y le quiero agradecer al conseller de Emergencias.
El Daia, on fa un any varen morir 6 persones a causa de les inundacions, s'ha desbordat el barranc de la Saleta i han caigut 60 litres en poc més de mitja hora. La pluja també ha provocat diverses trombes d'aigua a municipis com Gandia, Cullera i Sueca i 4 salvaments per part dels bombers.
I aquí a les Balears, un dels punts afectats també avui matí per mort de la pluja de les tempestes són els aeroports de les illes.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Aeroports que estan començant a acumular ja retards importants. El de Palma, l'aeroport de Son Sant Joan, hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia de nou. Quina és la situació ara mateix?
Bon dia. La situació ara mateix és, com dèieu, molt de retards a les pantalles que apareixen ara mateix. Són més d'una quarantena els vols que ja són endarrerits. Un d'ells, de fet, està cancel·lat, un vol a Brussel·les que havia de sortir, que ha de sortir poc abans de les 9 del matí. En tot cas, el que repeteix, la seqüència que repeteix una i una altra vegada són els passatgers, sobretot de Regne Unit, hem de dir, perquè des d'Aena ens han confirmat que la majoria de vols els retards no passen el quart d'hora o els 20 minuts, mentre que els vols que van al Regne Unit, sí que probablement per haver de travessar aquestes tempestes, sí que apareixen retards, en alguns casos d'una hora o més d'una hora d'endarreriment. El que es repeteix, com dèiem una i una altra vegada, són els viatgers que arriben, que miren la pantalla i comproven com efectivament el seu vol està endarrerit i clar, i no saben ben bé com fer, com era el cas d'una de les persones amb qui hem pogut parlar, que viatjava a Cardiff i ens explicava això.
It doesn't say, it just says delayed.
Així de senzill, no sabia ben bé què és el que estava passant i que només deia endarrerit. Llavors, a les portes ja els van donant més indicacions, però en tot cas el que és segur és que una quarantena de vols estan ara mateix endarrerits, per tant, el dematí es projecta com a complicat aquí a l'aeroport de Son Sant Joan.
Es va complicant, per tant, al matí a l'aeroport de Son Sant Joan i veurem també si a la resta d'aeroports de les illes. Són les 8:13.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I avui al ple del Parlament ha de votar també la convalidació del decret de mesures urgents per a l'acceleració de projectes estratègics en què el govern vol dinamitzar l'economia illenca. De moment, no en té garantida l'aprovació. Vox manté el seu ultimàtum o el Partit Popular admet a tràmit la seva proposta de fer el castellà vehicular a les escoles o avui vota en contra del decret estratègic.
L'estira i arronsa es pot allargar fins a la votació. Vox vol que el PP admeti a tràmit la seva proposició de llei a canvi de donar suport a la convalidació del decret d'aquesta setmana. La portaveu Manuela Cañadas demana valentia al Partit Popular.
Entiendo que el Partit Popular està en campanya electoral contínua des de hace bastantes meses. Entonces, si esta ley no se admite a trámite, aparte de que sería una injusticia, porque si están admitiendo a trámite otras leyes que son inconstitucionales, es porque no se quieren posicionar de cara a este Parlamento y de cara a sus electores.
El portaveu popular, Sebastià Sagreras, es mostra tranquil, creuen que podran arribar a un acord i que, per tant, el decret es podrà convalidar.
Hi ha diverses fórmules. Nosaltres volem complir en el nostre programa electoral, nosaltres volem complir en els acords en el grup parlamentari de vots que varen desembocar en pressupost i estem oberts a la fórmula que sigui per fer-ho possible.
Sagreras convida Vox a presentar un nou text que es limiti a dir que les dues llengües seran vehiculars a l'ensenyament. No obstant això, la convalidació del decret de mesures urgents no és l'única incògnita sense resoldre en aquestes hores. Tampoc se sap si hi haurà un minut de silenci per la massacre de Gaza. Ara bé, tot apunta que no es farà perquè n'hi ha dues de proposades, una del PSIP i l'altra del PP. La dels socialistes parla de genocidi i la dels populars no. El socialista Iago Negueruela diu que posa entre l'espasa i la paret al Partit Popular.
Ver dónde está el PP. Si Proens está en las posiciones moderadas de Galicia o de Andalucía, por tanto de Rueda o de Moreno Bonilla, o está, como parece que está, por el escrito que han registrado, en las posiciones de Ayuso. Y yo creo que Proens está más con Ayuso que con la parte más moderada, más racional de su propio partido.
Per al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, tot plegat és el fracàs de la política.
Que un estat no pot atacar a la població civil de forma indiscriminada i manco intentant aniquilar-la en forma de genocidi, que no siguin capaços de posar-nos d'acord en això i que segueixi sent un debat partidista, a mi m'ho perdonaran, però jo considero que és un fracàs de la política.
Tot fa pensar que no es produirà aquest minut de silenci ni amb la proposta del PP ni amb la del PSOE, perquè per modificar l'ordre del dia del ple han d'estar d'acord tots els grups.
I l'Institut Balear de la Dona assegura que les errades en els dispositius de control d'agressors masclistes han afectat les illes, on hi ha 85 d'operatius. És la informació que ha rebut la directora de l'ENS per part del Sindicat Unificat de Policia, tot i que la setmana passada tant el Tribunal Superior de Justícia com la Fiscalia varen informar que no tenen constància d'absolucions de maltractadors a les Balears a causa de la incidència.
Ara bé, la directora de l'IBEDONA, Cati Salom, no ha quantificat l'afectació, però ha defensat, això sí, que cal revisar totes les anomenades polseres antimaltractament. El govern ha demanat a la delegació de l'executiu central més informació i que concreti quins dispositius han fallat aquí a l'arxipèlag.
Crec que la primera premissa de protecció no s'ha fet de manera satisfactòria. Jo crec que s'han de fer un plantejament. Crec que el fet de no protegir les víctimes és un tema cabdal. S'hauria de poder assumir la responsabilitat de manera humil i, sobretot, crec que s'hauria de ser transparent.
Declaracions que ha fet Cati Salom en la presentació d'una iniciativa, juntament amb la PIMEM, per promoure la incorporació laboral de les víctimes de violència masclista enguany. Hi participen més de 5.000 pimes i mitjanes empreses de Mallorca. Jordi Mora és el president de la PIMEM i en destaca els avantatges.
En aquest sentit, pensem que des de PIMEM tots hi guanyem, tant aquestes dones que han sofert aquesta violència de gènere com les empreses, bé sigui per qüestions econòmiques, bé sigui per aquesta visió social que tenen les empreses.
I el Consell de Ministres té previst aprovar avui l'avantprojecte de la llei contra la violència vicària,
la qual definirà la violència masclista contra els infants i els adolescents i la tipificarà en el Codi Penal. La norma, impulsada pel Ministeri d'Igualtat en col·laboració amb altres departaments com Joventut i Infància i també Justícia, desplegarà el nou pacte d'Estat contra la violència de gènere que recull desenes de mesures relatives a la violència vicària.
I avui també vos explica'm la incertesa que hi ha entre els funcionaris de l'Administració de Justícia, perquè demà, dimecres, dia 1 d'octubre, entra en funcionament la segona fase de la Llei d'Administració de Justícia als partits judicials d'Inca i de Manacor. Els canvis normatius afectaran 16 jutges, més d'un centenar de funcionaris i també els usuaris. Inca i Manacor són els dos únics partits judicials on les competències depenen encara del govern central, on s'aplicarà aquesta segona fase. Ens ho explica Carme Moreno.
El canvi més rellevant per a la ciutadania és que els seus expedients ja no els durà un sol jutjat, sinó que hi haurà una oficina comuna de tramitació. El responsable de justícia del sindicat CECI, Pablo Rodríguez, lamenta que hi ha interins que encara no saben quines funcions tindran. Tot i això, s'ha garantit la feina de tot el personal.
El problema lo vamos a encontrar en la implantación. No se va a dotar de más medios personales, no está previsto. No hay mejoras en los medios materiales, va a haber un programa nuevo de gestión que a día de hoy pues adolece de demasiados defectos y veremos. El problema va a ser la implantación.
El representant del sindicat UGT Inca, Miguel Campoy, no creu que aquesta redistribució del personal suposi una millora a l'administració de justícia.
Hasta ahora siempre los juzgados llevan un retraso y en mi opinión es por falta de personal. El ministerio ahora mismo quiere organizar otra vez con los mismos funcionarios que salga más trabajo, es decir, que sea más eficiente lo que la oficina judicial, pero en mi opinión, con un mayor número de funcionarios funcionaría todo mejor.
A partir de dia 31 d'octubre, la resta de partit judicial de les Illes, en la qual s'inclou Palma, entraran en la segona fase. El CECI augura que hi pot haver un caos al jutjat de Palma perquè és el partit judicial més gran de les Illes.
I el magistrat Alejandro González Mariscal de Gante ha estat triat jutge degà de Palma amb 42 vots a favor, un nomenament que també ha estat ratificat pel Consell General del Poder Judicial.
El nou jutge degà va ingressar a la carrera l'any 2014 i el seu primer destí va ser el jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma. El novembre de l'any 2022 va promocionar la categoria de magistrat i va continuar el capdavant del mateix jutjat. El magistrat es portaveu en aquest moment nacional de l'Associació Professional de la Magistratura.
I de l'exterior, Donald Trump pacta un pla de pau per a Gaza amb Benjamin Netanyahu i avisa que si Hamas el rebutja, Israel tindrà tot el seu suport per destruir-los.
Així de taxatiu s'ha mostrat el president dels Estats Units després de la trobada a la Casa Blanca amb el primer ministre israelià. En una compareixença conjunta davant dels mitjans de comunicació, Trump assegura que Netanyahu ha acceptat la proposta d'acord. L'escoltam, Trump diu que començarà un nou capítol de seguretat, també de pau i prosperitat a la regió sencera. Ara toca Hamas acceptar tots els termes, ha afegit. I en un missatge que posteriorment ha reiterat Netanyahu, el primer ministre israelí ha dit que és una garantia que Gaza mai no suposi una amenaça per a Israel.
I believe that today we're taking a critical step.
S'ha compromès una retirada d'Israel a la franja lligada al desarmament de Hamas, però també ha avisat que si Hamas rebutja l'acord, Israel acabarà la feina, ha dit a Gaza. També agraeix el lideratge dels Estats Units i el seu suport.
I què és el que diu el pla de pau, Caterina?
I d'entre els 20 punts acordats pel final immediat del conflicte hi ha, per exemple, llevar les armes a Gaza, la retirada de l'exèrcit israelià, l'alliberament també dels hostatges d'un govern sense Hamas i la possibilitat de negociar en un futur, això sí, la creació d'un estat palestí. En cas que totes les dues parts acceptin l'acord, els Estats Units garanteixen l'enviament de l'ajuda humanitària necessària que es distribuirà a través de l'ONU. A la franja s'hi establiria també un govern de transició format per tecnòcrates palestins i també experts internacionals, tutelat, això sí, per una junta de pau que estaria presidida pel mateix Trump. Han de dir que des del 7 d'octubre de 2023 més de 65.000 persones han mort a la franja, dels quals més de 18.000 eren infants.
I la Global Sumut Flotilla ha reprès la travessia cap a Gaza després d'una breu aturada en alta mar a causa d'una fuita detectada en un dels vaixells. Les autoritats turques han hagut d'intervenir per rescatar els tripulants que viatjaven a bord del vaixell avariat.
La missió marítima en el qual hi viatgen activistes de les illes ha advertit que s'acosta ara en una zona d'alt risc i ha sol·licitat la protecció preventiva dels estats per poder arribar a Gaza. Defensen l'expedició com una d'acció no violenta impulsada per la societat civil.
I la Fiscalia Europea requereix els detalls de les adjudicacions d'obres investigades en el cas Koldo. I en el Senat, la presidenta del Govern de Navarra, Maria Chivite, ha negat a la comissió d'investigació haver influït en les decisions sobre contractació d'empreses per a l'obra pública, entre elles l'adjudicació de les obres del túnel de Belate.
Chivite ha dit que Santos Cerdán la va acompanyar a algunes reunions en diversos ministeris amb l'objectiu d'aconseguir inversió del govern espanyol per les obres d'una carretera, però no va parlar amb ell sobre la licitació en concret del túnel de Belate. Pel que fa a l'exportaveu parlamentari del Partit Socialista de Navarra, Ramon Alzorriz, diu que ell el va cessar per haver perdut la seva confiança.
I Hisenda aprecia possible frau i discriminació en els contractes públics adjudicats a l'empresari Juan Carlos Barrabés, que incloïen cartes de recomanació de Begoña Gómez.
I en un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, detalla que l'assessora de la dona del president del govern espanyol va participar en desenes de gestions sobre la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. L'exvicerrector d'aquesta universitat, de fet, ha portat més de 120 correus que va intercanviar en Cristina Álvarez i que reflectien que la assessora s'encarregava de patrocinis del màster.
8 i 25 minuts. Anem ara amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem els esports parlant de Takuma Asano, autor del gol de la victòria del Mallorca davant l'Alavés, que Marta no jugarà dissabte a Sant Mamés.
El jugador japonès podria estar unes 3 setmanes de baixa degut a la seva lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra, un contrapeu important per Asano i, com no, per l'entrenador, Jagoba Arrasate, que perdrà un jugador que va marcar dissabte contra l'Alavés el gol de la victòria. Sentim el que deia el tècnic al postpartit.
Es un jugador que lo tenemos catalogado para 60 minutos. Es verdad para que en 60 minutos pueda hacer los números o los datos a nivel de intensidad, a nivel de sprint, a nivel de que otros hacen en 90. Por eso es un jugador tan importante para nosotros, pero siempre tenemos que estar siempre como muy pendiente de esas cosas, ¿no?
Asano s'afegeix a les baixes de Cumbula i Omar Mascarell. A més, recordant que també és baixa Jan Virgili, que es troba amb la selecció espanyola sub-20 al Mundial de Xile. Tot això mentre que l'equip tornarà avui de matí a la feina per començar a preparar el partit de dissabte, que es jugarà, recordem, a les 6 i mitja de l'hora baixa contra l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés. I avui es tancarà la jornada 7 de primera divisió. Si el temps ho permet, quan sigui les 8 del vespre, es jugarà a Mestalla el València-Oviedo, que ahir es va haver de suspendre per mort de l'alerta vermella. Més futbol, perquè avui comença la segona jornada de la Champions. Quan falti un quart per a les 7, el Real Madrid visitarà el camp del Cairat Almaty. Pel partit, Xavi Alonso arriba moltes baixes en defensa. No podrà comptar en Carvajal, Trent, Rudiger, Militao ni Mendy. Sentim l'entrenador dels blancs.
Mañana es partido Champions. No importa el rival, no importa dónde vengamos, queremos ganar. El inicio, tener un buen inicio es importante. Ya lo hicimos en el partido de casa con la victoria y queremos seguir a domicilio para ir sumando puntos.
A les 9 del vespre serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà el Metropolitano Eintracht de Frankfurt. El Cholo Simeone amonestat no podrà seure's a la banqueta. I demà serà el torn de l'Atlètic Club, el rival de dissabte del Mallorca en Lliga. Els Lleons visitaran el Borussia Dortmund. També demà el Barça rebrà el PSG i el Villarreal a la Juventus. La ciclista Mavi García ja és a Palma amb la medalla de bronze. La mallorquina va aterrar a l'illa lluint orgullosa la medalla aconseguida dissabte al Mundial de Ruanda. Mavi ha fet història als seus 41 anys i s'ha mostrat contenta per aquest èxit aconseguit. La sentim.
Uau, jo a vegades me fa por quan les coses van tan bé perquè és com si hagués de venir algo dolent després, no? Però bueno, no, vull disfrutar d'aquest moment, estic supercontenta, ara mateix encara no m'ho cal de creure perquè mai en sa vida havia pensat que en aquest moment, després de tant de temps, pues que m'aduria una medalla mundial, però bueno, està aconseguit i bueno, ho vull disfrutar.
Una altra bona notícia és la confirmació que Mavi García participarà aquest cap de setmana a la gran final de l'Europeu de Drom Ardec. La mallorquina liderarà l'equip espanyol.
Dimecres vespre o dijous de matí ja tot partit. Hi ha molta gent que ha anat directe cap allà, però bueno, jo volia tornar. Bueno, sempre m'agrada tornar, encara que siguin 2 dies a casa nostra. I bueno, sí, amb il·lusió. Jo deia, si jo fes una medalla en un mundial ja no aniries a Europeu, no? Però sí. Aniré a ser europeu, és la meva darrera carrera de la temporada i bueno, i me fa ganes, ja que estic amb aquesta forma, pues també pues aprofitar-ho.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà divendres contra el Peníscola, però no ho podrà fer el Palau Municipal d'Esports de Somos per mort del retard en les obres del parquet de la pista. Per això, els jugadors que entrena Antonio Vadillo disputaran el partit al poliesportiu Galatzó de Calvià, amb capacitat per a només 400 persones. El president del club ha demanat disculpes i empatia als aficionats.
Tener que desplazarnos a jugar a un pabellón de 400 aficionados con 3.400 socios, pues es un grandísimo problema, sobre todo para nuestra afición. El club no ha podido hacer nada en ningún momento. Se nos prometió, se nos garantizó que la obra de Somos, si así la habíamos organizado, el IME y nosotros, en 15 días estaría arreglada. Se ha demorado. Vamos a tener que pagar una sanción grave por poder jugar aquí.
Les primeres 400 persones que recullin la seva entrada seran les que puguin presenciar el partit. El Palma Futsal Peníscola es disputarà divendres a les 8:30 del vespre i ho podreu seguir en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies, Marta. Segons per arribar a les 8:30 del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dimarts. Les Pitiuses i Mallorca continuen en avís taronja per precipitacions intenses de moment. Aquesta matinada Eivissa ha estat l'illa on les pluges han caigut amb més intensitat. Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. La carretera de l'aeroport està tallada per tres punts. En els passos inferiors i es mira de desviar el trànsit pels passos superiors. La rotonda de Jesús de Muebles La Fàbrica ha estat tancada també en direcció cap a Eivissa, tot i que, segons assenyalen des del Consell, ja ha quedat oberta completament fa tan sols uns minuts. Els bombers han hagut d'actuar en una vintena d'intervencions, sobretot en treure aigua de baixos. En aquests moments encara hi actuen i som a l'espera que ens actualitzin la informació. En principi no s'han registrat incidències de gravetat. Destaquen els 105 litres per metre quadrat que han caigut a Sa Coma o els 74 a l'aeroport d'Escodolà.
I avui també és notícia la crònica política al Parlament debat en un ple que comença a les 9, la convalidació del decret de mesures urgents per a l'acceleració de projectes estratègics i Vox no n'assegura el seu suport.
La formació assegura que si no s'admet a tràmit la proposta de fer el castellà vehicular a les escoles, avui votarà en contra del decret estratègic.
I l'Institut Balear de la Dona diu que les errades en els dispositius de control d'agressors masclistes han afectat les illes on n'hi ha 85 d'operatius.
És la informació que ha rebut la directora de l'ENS per part del Sindicat Unificat de la Policia. Recordem que la setmana passada tant el Tribunal Superior de Justícia com la Fiscalia varen assegurar que no tenen constància d'absolucions per maltractadors a les Balears a causa d'aquesta incidència.
I a les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí per a la informació de cada illa. A Menorca, el Consell rebutja reprovar el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres, tal com exigia l'oposició per la polèmica amb l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En el plenari d'aquest dilluns, els socialistes han censurat la mala gestió de Pons Torres i l'han responsabilitzat d'haver fet un ús polític, diuen dels informes sobre aquest viaducte de Rafal Rubí, que han provocat ja diverses dimissions a l'Agència Menorca Talaiòtica, de la qual Pons Torres n'és el màxim responsable. Mentrestant, Més per Menorca ha dit que el conseller actua per interessos, amb irresponsabilitat i prepotència. Finalment, el conseller ha acusat l'esquerra de polititzar la Menorca Talaiòtica i bloquejar la reforma de la carretera general de Menorca.
El creixement demogràfic de Sencelles fa que l'Ajuntament hagi de redactar un nou planejament urbanístic que substitueixi les actuals normes subsidiàries. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Si els anys 90 no arribaven al 2000, ara s'acosten als 4.000 els habitants d'aquest poble de Sencelles. És un creixement demogràfic que ha fet desbordar la necessitat d'habitatge d'aquest municipi i també les infraestructures. Per aquest motiu, Ajuntament i Consell de Mallorca han signat un conveni per redactar aquest nou planejament. Altres pobles, altres municipis que es troben en aquesta mateixa situació i que preveuen que signaran aquest conveni d'aquí a poc per redactar unes noves normes, són Bunyola.
I avui a l'informatiu matí parlam també de justícia, ho farem tot d'una, en Gabriel Oliver, el nou president de l'Audiència Provincial de Palma, que ja és als estudis d'IB3 Ràdio.
Una agressió por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Per en conèixer el seu nomenament el mes de juliol, però va ser fa només uns dies que Gabriel Oliver va prendre possessió com a president de l'Audiència Provincial de Palma. Va ingressar dins la carrera judicial el 1994 i és especialista en dret civil. El càrrec de president de l'Audiència va quedar vacant a finals del 2022, quan el magistrat Diego Gómez Reino el va deixar per incorporar-se a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Més de dos anys després, com dèiem, Gabriel Oliver assumeix aquest càrrec i ja el tenim als estudis d'IB3 Ràdio. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vostès.
Ara, prendre possessió del càrrec fa més o menys una setmana i mitja. Com heu arribat en aquesta nova responsabilitat?
Bé, és una gran responsabilitat, un compromís important en la meva carrera després de tant d'anys de fer feina de jutge i amb molta il·lusió i amb moltes ganes de poder aportar alguna cosa positiva a la justícia.
Fa anys que es denuncia la manca de recursos a la justícia. Diríeu que aquest continua sent, amb la vostra opinió, el principal problema en els jutjats de les Balears?
Crec que és un dels principals problemes, l'atenció que ells s'ofereixen per la justícia, per aquesta manca de mitjans materials i personals que fa que sigui difícil tramitar la gran quantitat d'assumptes que entren a jutjats. Això és una realitat.
De fet, darrerament ha transcendit també la situació d'especial saturació a la secció segona de l'Audiència. En aquests moments, quin temps es tarda a assenyalar judicis? Quina és la situació?
Pel coneixement que jo tinc, ara hi ha assenyalaments per l'any 2029, i això és evident, és un símptoma d'alguna cosa que no funciona bé, i crec que té relació amb aquesta saturació d'assumptes i la manca de mitjans personals per poder afrontar aquesta saturació.
I com creus que es podria millorar aquesta situació? Parlava ara de la manca de mitjans personals.
Si s'ha d'estudiar en quina forma se poden incrementar els mitjans personals, els magistrats que puguin fer feina, i també pues, donar unes solucions del dia a dia, com s'està fent ara, que hi ha magistrats de la Sala Civil i Penal que estan prestant el seu auxili per treure recursos d'apel·lació, o la setmana passada un magistrat d'una altra sala civil va completar, la setmana passada o fa un període de setmanes, va completar una sala per formar un tribunal, i jo crec que són aquestes solucions que a poc hem d'anar implantant, però la realitat és la que hi ha, i ara hi ha molt de retras en el senyalament de judicis.
Uh-huh. És a dir que, a banda d'incorporar més jutges, també hi ha marge, hi hauria marge per una reorganització de les feines?
Això és el que estem estudiant. Si hi ha aquest marge, evidentment, la creació de places no depèn només de la nostra voluntat. S'ha de veure si és possible crear aquestes places. I mentrestant, pues, hem de veure quines són aquestes solucions que se poden adoptar per poder alleugerar els senyalaments.
Uh-huh. Demà dimecres, ho dèiem, durant l'informatiu matí d'avui, entrar en funcionament la segona fase de la Llei d'Administració de Justícia, els partits judicials d'Inca i de Manacor, amb canvis precisament en la reorganització d'algunes feines. Quines modificacions, quins canvis destacats hi haurà?
Bé, és una reforma molt, molt important perquè canvia radicalment l'organització de la justícia. Ja no seran jutjats 1, 2, 3 de Manacor, sinó que serà el Tribunal d'Instància de Manacor o d'Inca, i a partir del mes de gener de Palma. I això suposa que les oficines judicials seran úniques, que tramitaran tots els procediments per als diferents jutges que formen part dels tribunals. Això és una reforma molt important que donarà també una major flexibilitat per poder incrementar les places judicials, perquè abans, per crear una plaça de jutge a Inca, a Manacor, a Palma, no només era una plaça de jutge, era una plaça de jutge, lletrat i funcionari. I d'aquesta manera ja no serà necessari aquest increment de personal necessàriament per crear una plaça de jutge. Això afectarà també a l'Audiència Provincial i al Tribunal Superior de Justícia, que també tindran un servei comú de tramitació. Uh-huh. I també donarà aquesta flexibilitat per la creació de places judicials.
Podríem dir, per tant, que tindrà efectes positius també per regular la càrrega, l'hora de regular la càrrega de feina.
Evidentment, és un canvi molt gros i s'ha de veure com entra en funcionament, i que tindrà unes dificultats de la posada en marxa del procés. Però a la llarga, la meva opinió és que sí que serà positiu i pot servir per lluitar contra aquesta saturació de feina que tenim els jutjats i els tribunals.
Mm-hmm. Recordem als oients que s'incorporen ara, que ens estan escoltant, que parla amb en Gabriel Oliver, el nou president de l'Audiència Provincial de Palma, que ha assumit el càrrec fa una setmana i mitja, després de més de 2 anys, podríem dir, vacant aquest càrrec. Dia a dia, senyor Oliver, sentim veus que critiquen en aquests moments la manca d'independència de la justícia, sobretot quan es jutgen fets relacionats amb càrrecs polítics. Vos preocupa que es produeixi o que es pugui produir un debilitament de la imatge pública del poder judicial?
Bé, jo crec que vivim una època de polarització i que, evidentment, està de pèrdua de confiança per part de ciutadans en les institucions, però jo no estic preocupat pel tema de la independència judicial. Jo crec que hi ha una sèrie de casos que són més rellevants, que tenen més transcendència pública, però la realitat dels jutjats és que hi ha milers de casos que s'estan tramitant i que la independència no se veu afectada, no? La independència és un dret que té el ciutadà i els jutges han de preservar aquesta independència de cara a fer la nostra feina. Jo no crec que sigui un problema que ens hagi de preocupar de forma generalitzada.
Mm-hmm. També enguany, aquest 2025, hi ha hagut una vaga de jutges i de fiscals. Fins a quin punt arriba l'atenció dins la carrera judicial?
Hi ha una tensió, és evident. La vaga ve motivada per una proposta de modificació del sistema d'ingrés a la carrera judicial i jo crec que són altres qüestions també importants. I crec que és un reflex de la polarització i de la situació en la que vivim a la societat avui en dia. I això és la realitat. I és cert que és preocupant, però jo crec que no és més que un reflex de lo que vivim a la societat. I sí que hi ha una preocupació per part de companys per la seva, si tot això pot afectar a la seva independència.
Mm-hmm. I senyor Oliver, hi ha una opinió personal, comparteix els motius pels quals es va convocar aquesta vaga?
Jo personalment no vaig fer vaga i crec que el sistema de modificació del sistema d'accés a la carrera judicial és un tema que és necessari estudiar perquè és un sistema que ja fa molts anys que està implantat, és un sistema purament memorístic i que ofereix efectivament un criteri d'objectivitat, però que jo crec que també és possible a modernitzar aquest sistema d'accés a la carrera judicial. I jo personalment jo no vaig fer vaga, però crec que és una decisió personal i jo, evidentment, respecto molt el criteri dels meus companys que la varen fer.
Uh-huh. I també estem repassant alguns dels assumptes d'actualitat relacionats amb el sector judicial. Hem parlat, sobretot en aquesta entrevista, dels recursos, no?, que és un dels temes, ajudam a l'inici de l'entrevista, un dels temes crucials en aquests moments en el sector judicial. Però en el vostre discurs de presa de possessió vareu destacar valors també com la independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia. La vostra feina és essencial per a la ciutadania, també ho han dit durant l'entrevista, i en concret per protegir els més desemparats. Després de 30 anys dins la carrera judicial, creieu, penseu que és necessari tenir cert idealisme per dur a terme el dia a dia en aquestes funcions, en aquesta feina?
Crec, com a tot, crec que és necessari tenir un cert idealisme, sí, és necessari creure en que la feina que fas és important per a la societat i que tens una responsabilitat grossa de cara als ciutadans. No podem centrar-nos només en els temes de saturació, excés de feina, sinó que cada assumpte que resolem afecta unes persones en concret i nosaltres hem de tenir el nostre objectiu en resoldre el millor possible el problema que se'ns planteja. I crec que és necessari un idealisme i un cert optimisme i una esperança per poder seguir cada dia treballant. Jo crec que és clar.
I aquest idealisme el durà també, no?, per fer front als nous reptes en les seves funcions, que ara comença.
És el que jo espero, d'un endavant una feina positiva i mirar cap endavant i treure el millor de lo que tenim. I és sobretot per servir als ciutadans, que és per lo que està destinat l'administració de justícia.
I quins serien aquests principals reptes més immediats als quals afronta?
Com a reptes ideals, jo crec que hi ha un tema que és la saturació. Això hem de veure com se pot lluitar. La realitat és que cada vegada entra més assumptes en el jutjat i això és una realitat incontestable i hem de fer front en això. I també poder trencar aquest dinamisme de lentitud en l'assenyalament de judicis, però clar, això són reptes ideals, no? I hem de treballar per veure com se pot aconseguir aquest objectiu.
Han mesclat, per tant, aquesta part d'idealisme, no? Reptes ideals amb els reptes del dia a dia. Idò bé, avui han volgut fer una repassada a les qüestions, com dèiem, d'actualitat, als quals i els reptes als quals haurà de fer front Gabriel Oliver com a nou president de l'Audiència Provincial de Palma. Va assumir el càrrec fa una setmana i mitja, després que quedés vacant a finals del 2022, quan el magistrat Diego Gómez Reino el va deixar per incorporar-se a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. El mes de juliol varen conèixer el seu nomenament, però fa només uns dies Gabriel Oliver va prendre possessió del seu càrrec. Oliver, que va ingressar dins la carrera judicial el 1994, en dediques especialista en dret civil, i avui ens ha acompanyat aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Gràcies per haver estat amb nosaltres, sobretot, hem de dir, haver-se desplaçat en un dia de tempestes, no?, i de problemes també a alguns punts de les carreteres per mort d'aquesta pluja que duqueguen ja durant tota la matinada. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès.
I de ben, amb aquesta entrevista arribam gairebé a les 8:45, tot d'una podreu escoltar aquí a l'informatiu Matí i Vetres Ràdio, la informació de cada illa, la informació insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
El creixement demogràfic de Sencelles fa que l'Ajuntament hagi de redactar un nou planejament urbanístic que substitueixi les actuals normes subsidiàries. Si als anys 90 Sencelles no arribaven als 2.000 habitants, ara s'acosten als 4.000. Aquest és un creixement demogràfic que ha fet desbordar la necessitat d'habitatge a aquest poble i també les infraestructures del municipi. Per aquest motiu, Ajuntament i Consell han signat un conveni per redactar un nou planejament que doni solució a aquesta nova realitat. Tot d'un ampliarem aquesta informació, però abans vos hem de parlar de la calabruixada que va caure i cap vespre al nord i també al Reguer de Mallorca i que va ser especialment intensa a pobles com Sa Pobla i Souva. A la marjal de Sa Pobla, el calabruix ha fet malbé una part important de la patata de la campanya d'hivern. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, així ho explica Toni Crespí, que és un dels pagesos més afectats en qui fa just uns minuts que hem conversat. Crespí assegura que ha perdut tota la patata primerenca que havia de començar a treure pel mes de novembre.
Són detalls. I la situació és que està tot fet pou, això va clar. Està carregat tot. La veritat, encara no havia començat de fer, però no hi ha patates i està... Ha fet el màxim de mal que pugui fer, està fet, el màxim.
És el testimoni d'aquest pagès de Sa Pobla que s'ha vist afectat per la calabruixada d'ahir cap vespre i el Consell de Mallorca ha informat aquesta nit passada que ja està reoberta la carretera que va de Souva a Mancoi també a Biniamà.
Va ser també ahir cap vespre que es va haver de tancar perquè els 100 litres que caigueren en poc temps feren que un marge de la carretera s'esbaldre gas. Ara ja s'hi pot circular amb normalitat.
Quan sigui la 9:30 d'avui de matí es torna a reunir la reunió del Comitè de Seguiment d'Emergències per avaluar aquesta situació. En aquest moment s'han de dir que l'alerta és taronja a Tramuntana, el ponent de Mallorca, la badia de Palma, el migjorn i també part del Llevant. Per aquest motiu volen saber ara com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca i connectam a la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retenció de l'autopista d'Inca en sentit Palma des de l'altura de Consell fins a Santa Maria i des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobaran retenció en direcció Andratx des de la rotonda de Can Blau fins a la carretera de Valldemossa i en sentit aeroport a l'altura del cementeri. També trobaran retenció a l'autopista d'Andratx en direcció Palma des de Bendinat fins al túnel de Gènova. Finalment, destacar un tall de carretera a Eivissa, un dels passos inferiors a la EI-800, la carretera de Sant Josep, dels quilòmetres 5 en el 7 per inundacions. És tot, molt bon dia.
Bon dia, aquesta és la situació de la xarxa viària de Mallorca i també d'Eivissa. Són les 8 i 48 minuts. Ivan López és el control tècnic i nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és Conviure, això és Mallorca. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en començar, el creixement demogràfic que ha experimentat Sencelles en aquests darrers 20 anys ha fet que la població es duplicàs. De 2.000 persones que hi havia a principis dels anys 2000 s'ha passat a una xifra que gairebé frega els 4.000 habitants. Aquest gran augment comporta una necessitat creixent d'habitatge i de reordenació d'infraestructures perquè les antigues normes subsidiàries han quedat obsoletes. És per aquest motiu que el Consell i l'Ajuntament de Mallorca han signat ara un conveni.
Es preveu que la redacció d'aquest conveni duri un mínim de 4 anys. L'acord s'emmarca en el programa de col·laboració del Consell que dona l'oportunitat de renovar planejaments urbanístics a pobles de fins a 5.000 i 10.000 habitants. Es tracta de localitats amb planejaments obsolets que no s'adapten a la legislació vigent on no hi ha cap instrument d'ordenació. És el batle de Sencelles, Joan Carles Bert.
Té una problemàtica urbanística a Sencelles que jo crec que és molt de pobles la tenen, que fonamentalment és que estem funcionant amb unes normes subsidiàries de fa 30 anys. Mallorca, la societat ha canviat tantíssim que una de les normes fonamentals que regeixen la vida de la gent, que és per fer obres, de quina manera això, que estiguem amb aquest desfase, això és un problema.
El planejament de Sencelles és antic i no s'ha renovat en els darrers 30 anys. Aquest programa de col·laboració també permetrà renovar els planejaments d'altres pobles, com Bunyola, que firmarà el conveni en els pròxims mesos. És el president del Consell, Llorenç Galmés.
És un planejament urbanístic, com comentava Arbalda, de fa uns 100 anys, per tant no està adaptat a la realitat del municipi i tampoc a la realitat de Mallorca, i gràcies a aquest conveni se farà una passa molt important perquè podran dur a terme un creixement ordenat, sostenible i adaptat a totes les normatives supramunicipals d'aquest municipi important del Pla de Mallorca.
A propòsit d'això, el Consell ha destinat a Sencelles 16,3 milions d'euros per a desenvolupar diverses inversions, obres i millorar els serveis durant aquesta legislatura.
Un augment de població significa un augment del trànsit dins el nucli urbà i recordem que es troba en aquest moment en fase de redacció el projecte de la variant de Sencelles, que ha d'unir la carretera d'Inca amb la carretera de Palma i cap a Vinyal i se'ns ha passat per dins el centre, és a dir, se'ns ha passat per davant la plaça de la Iglesia. El Consell preveu que les obres comencin l'any 2027 i ho han dit, una població creixent significa també un augment, i un augment també de les necessitats i dels serveis destinats a la societat i a la població, com són la mobilitat, la sanitat i l'educació. És per aquest motiu que precisament aquest dilluns el govern ha inaugurat una nova escola a Tamura amb capacitat per a 74 infants de primer cicle de primària, és a dir, per infants d'entre 0 i 3 anys. L'escola de Guillem Ballester i Cerdó està gestionada de manera directa per l'administració autonòmica i l'ha construïda l'Ajuntament de Muro amb una subvenció de gairebé 1 milió d'euros de la Consellera d'Educació.
Aquestes noves places de Muro s'inscriuen en la mesura de gratuïtat del primer cicle d'educació infantil. Aquest curs són més de 14.000 places públiques que ofereix el govern, una xifra que suposa un increment de 1.700 en relació amb el curs passat. Ho explica el conseller d'Educació, Antoni Vera, el cas particular de Muro.
Assumint nosaltres la gestió directament d'aquesta escoleta, estarà escrita en el CEIP Guillem Ballester de Muro, i que creiem que d'aquesta manera completam tot allò que és oferta educativa pública o sostinguda en fons públic del municipi de Muro.
Segons el batle de Muro, Miquel Porquer, aquest nou centre cobreix una demanda creixent del municipi.
Per nosaltres és un dia històric, com bé explicat, és la nostra escoleta i és de tots els murers. I aquesta, diríem, tot això que estem fent i que m'haurà costat moltíssim, econòmicament, sobretot, perquè l'Ajuntament de Muro té, diguem, unes partides molt marcades.
A més de l'escoleta de Muro, el govern també gestionarà de manera directa els centres de Can Baixol a Marratxí, mentre que Eivissa ho farà a l'escoleta de Santa Eulària, la de Sant Rafael i la de Sant Antoni de Portmany.
Continuem parlant de servei per a la societat perquè recordem que aquest estiu el gran nombre de passatgers que duen els autocars del TIP va ser un dels motius que varen adduir els treballadors per anar a la vaga i reclamar millores salarials i laborals. Parlem ara d'un dels acords que s'assoliren aleshores. El sindicat SATI ha fet saber avui que confia que a partir del proper dia 1 de novembre les concessionàries dels autocars del TIP ja hagin implantat el dos descansos de 15 minuts en les jornades dels conductors. En aquest moment les parts ja fan feina perquè la seva aplicació sigui una realitat ben aviat.
Responsable de transports del SATI, Joan Rodríguez, reconeix que els descansos 2 de 15 minuts seran més difícils d'aplicar durant temporada alta. Tot i això, assegura que es podran fer i que no suposaran una reducció de freqüències.
No implica variació en número de freqüències i, per tant, no implica tampoc un augment de personal, només per aquest motiu. Simplement el que se tracta, i és fàcil de fer-ho, és fer petits desplaçaments en els horaris per acumular excessos de temps, petits excessos de temps sobrants que tenim a capçaleres, per acumular-los amb un període de descansos més llarg.
Joan Rodríguez també explica que els treballadors tenen una altra reivindicació, la internalització del personal que fa feina per a empreses subcontractades. Tot i això, el representant del SATI lamenta que l'administració no ho tingui en compte.
Però és una reivindicació que a mesura que passi els temps anirà a més i cada vegada procurarem que se senti més. El transport públic a dia d'avui també és un dret fonamental i una necessitat bàsica. Entonces, nosaltres creiem que hauria de ser el més normal que hi hagi una part de transport públic que sigui 100% públic.
Amb aquesta informació, idò, gairebé haurem arribat a les 8:55 minuts. Recorden que quan siguin les 9:30 es torna a reunir el Comitè de Seguiment d'Emergències per avaluar la situació. En aquest moment es troben en alerta taronja determinades comarques de Mallorca com Extremuntana, Ponent, Badia de Palma i també Migjorn. Continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara en aquest informatiu amb la cultura. I ho fem amb una pregunta que tenen en comú el darrer Indiana Jones. En Walk the Line, la biografia d'en Johnny Cash. O el juicio de los siete de Chicago, Ford contra Ferrari o Los Descendientes. I de totes aquestes pel·lícules comparteixen el mateix director de fotografia, Fedon Papamichael, un referent que enguany rebrà l'homenatge de l'Evolution Mallorca International, Sandra Martínez.
Papamichael serà el protagonista de la gala inaugural del certamen, que tindrà lloc del 21 al 29 d'octubre i durant la qual rebrà el Premi Cinematography Icon Award. Ha rodat gairebé mig centenar de llargmetratges durant la seva carrera, que va començar amb la productora de Roger Corman i que inclou col·laboracions amb realitzadors mundialment reconeguts i que repassa la directora de l'Evolution, Sandra Lipsky.
Fedon tiene una carrera increíble trabajando con directores, bueno, los mejores, como Alexander Payne, James Mangold, George Clooney y también gente como Aaron Sorkin, por ejemplo, y ha hecho películas que se conocen por todo el mundo.
Durant aquests dies es projectarà també una de les seves pel·lícules, Spotlight, es farà una classe magistral i també participarà en una taula rodona amb responsables de la revista British Cinematograph. Activitats d'un alt nivell que per a Lipsky són una oportunitat per als professionals, però també per a qualsevol amant del cinema.
Esta secció no solo es para gente que trabaja en el cine o que son cinematógrafos. No, esta sección, los paneles, los masterclasses, las proyecciones, son para gente de todo el mundo, gente que le encanta el cine, que no trabaja en esta industria, pero que quiere saber un poquito más, aprender un poquito más de cómo se hacen películas, de cómo funciona todo detrás de la cámara.
L'Evolution compleix enguany 14 anys i els darrers 4 ho ha fet amb aquesta secció, amb aquest Cinematography Focus que acosta professionals internacionals amb els treballadors de la indústria i el públic en general i que ha esdevingut una marca de la casa d'aquest certamen.
si te quieres divertir.
Arribarem a les 9 amb la música de Bad Bunny, que continua fent història. L'artista porto-riqueny serà el protagonista del descans de la Super Bowl, dia 8 de febrer, en l'escenari més vist del planeta.
Així és, i hem de dir que és l'únic lloc, de fet, dels Estats Units, on es podrà veure l'actuació de Benito. Tot això després que cancel·lés la gira pel país per por que l'administració Trump aprofités els seus espectacles per fer batudes contra les persones del públic, moltes de les quals hauen de destacar població migrant. Bad Bunny, de fet, recull ara el testimoni d'artistes com Michael Jackson, Lady Gaga, Shakira, Beyoncé i trenca, per tant, amb les travesses que apuntaven a Miley Cyrus i també a Taylor Swift.
No te confunda, no, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, ey, perro se siente cerquita, sí, 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 con el campeonato nadie me lo quita.
No me
guande,
vete
de nuevo, ¿ok?
Puerto Rico.
Como Bad Bunny va a ser el pop,
en música, i amb la música en concret de Bad Bunny, arribarem a les 9 del matí. Tot d'una resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Avui centrades amb les conseqüències del mal temps, amb aquest avís taronja que encara està activat a bona part de Mallorca i a les Pitiuses.
Con silenciador le robamos las gotas, J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los me he aguantado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Hey. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los dos cien. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también.
I són ara les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest dilluns. En aquesta hora es manté actiu la vista taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia, les Pitiuses, i també a Mallorca per precipitacions intenses, i es preveu que continuï així fins les 3 de l'hora baixa. La zona més afectada aquesta matinada ha estat a Eivissa.
Sí, de fet, l'U2 acaba d'actualitzar les incidències que s'han acumulat fins a les 8 del matí i destaquen les 41 de l'illa d'Eivissa, de 9 incidents també a Mallorca. Els municipis més afectats són Eivissa, Sant Josep de sa Talaia amb de 9 i el municipi d'Eivissa amb 13 incidents. La majoria d'avisos han estat relacionats amb inundacions de baixos i de la via pública i també despreniments d'elements urbans. Hem de dir que la carretera a l'aeroport d'Escodolà, Eivissa, està tancada per 3 punts en el